Bon vespre, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts en el Crepuscle, en 100 estels, en l'edició número 27 del Crepuscle que nostra. Aquest programa que ja té una llarga vida, 2.297 programes del Crepuscle, ja sumam, en totes les nostres vides, i que aquí, a Ona Mediterrània, ja duim 1.187 programes, ja en duim més d'un mil·lenar, tots ells produïts per na Maria Moreno i que té el control tècnic de na Joana Maria Borràs. Un programa, aquest programa de dimarts, dia 30 de juny, en el qual comptam amb en Joan Roca. Bon vespre, Joan.
Bon vespre, com esteu?
Benvingut. Avui xerrarem de cinema,
eh? Ah, fantàstic. Sí. Jo
crec que tu bé, perquè ara t'anava a dir, te digui el que te digui, ja te va bé, perquè és un home polifacètic, en Joan...
Polifacètic.
I ara anava a dir, i en Biel Vic també bastant polifacètic, perquè clar, jo dic...
Em pensava que anaves a dir bastant polissó, també.
També tens una miqueta de polissoneria. Però és que en Biel, recordem que li agrada el cinema... li agrada la música, però també té una predilecció pel tema del turisme, per temes professionals, diguem,
perdona,
no?
Perdona?
No sé, que tens una predilecció pel tema, no dic per el turisme en si. Dic si estàs a favor o en contra, a favor del turisme de masses o dels viatges. A lo millor dels viatges estaries més a favor que del turisme.
Sí, sí. Segurament. Jo no crec que hi hagi ningú que estigui en contra dels viatges.
Sí, són dos mons distints, avui en parlarem. I bé, també saludem a la nostra convidada d'avui, que és la Madalena Rubí Sastre. Bon vespre.
Hola, bon vespre, gràcies.
Bon vespre i benvinguda, perquè volíem parlar amb ella, perquè, bé, mos agraden aquests temes, mos agrada el cinema, jo dic que parlarem de turisme, però parlarem d'altres coses, segur que sí. Recordem que la Madalena, entre d'altres qüestions, ella treballa en una tesi doctoral que és la construcció de la imatge turística de les Balears a través del cinema. És així?
Mm-hmm. Exacte, títol. Sí.
Mm-hmm. Forma part de l'equip investigador Patrimoni Audiovisual, Mass Media i Il·lustració de la Universitat de les Illes Balears. És així?
Sí, bé, som col·laboradora.
Col·laboradora d'aquesta investigació. Sí, sí. I també de l'Observatori Fotogràfic del Paisatge de les Illes Balears. Això ho he trobat jo.
Sí, també col·laboradora també.
Sí, no?
Sí.
I també hem de dir que les darreres setmanes han vist com els mitjans de comunicació se referien a ella o no, la seva aportació, diguem, en aquesta qüestió que ha hagut els darrers mesos, d'aquesta identificació durant la quarantena de na Maria Fortesa com a directora d'una pel·lícula, no? I bé, també... també diguem que has participat en les teves publicacions o t'han demanat o has intervengut en algun mitjans, no? Podríem començar amb música. Tu mos has triat la primera música que escoltarem, és de Pink Floyd, More Blues, i mos dius que has duit música relacionada amb cinema fet a les Balears. Bé, expliquem això.
Mm-hmm. Bé, aquesta primera, que ara, com bé has comentat, escoltarem, forma part de la banda sonora d'una filmació que se va fer en els anys 60, a final dels anys 60, en el 69 concretament, que és Mor. Se va dur a terme entre Eivissa i Formentera, i la banda sonora és una pel·lícula francesa, el director és francès, que és Barbet Schroeder. Perdoneu la meva pronunciació, perquè ja l'idioma és poc, no? Però, i varen ser Pink Floyd els que varen posar la banda sonora en aquesta filmació, no? I clar, és una filmació no només dins l'àmbit de les Balears, sinó també a nivell de la història del cinema, diguem, general, és una pel·lícula de culte, no? Que ha passat a ser una pel·lícula de culte i crec que era interessant, doncs, veure també com... perquè crec que també a vegades tenim pocs idees de que el cinema que s'ha filmat aquí, tot, no sé, és... té unes connotacions una mica pejoratives, un poc de cinema de mala qualitat, però trobam joies com aquesta, no, d'amor, que a més amb aquesta banda sonora que crec que també és molt interessant.
I l'escoltam Pink Floyd i aquest More Blues. Bé, fa una estona parlàvem d'aquesta tesi, no?, de la construcció de la imatge turística de les Balears a través del cinema. Com te planteges el tema? Com se planteja una investigadora com tu una recerca amb una determinada direcció?
Sí, bé, jo des del principi tenia molt clar que volia dur a terme una tesi doctoral i que estigués relacionada amb el tema del cinema, perquè a mi és una qüestió que personalment pues, m'interessa molt, i a més jo també pel meu compte pues, vaig fent un poc els meus estudis. I un moment determinat doncs, va amb el seu grup d'investigació que abans comentava, doncs, que treballava en temes de fotografia i turisme, i va sortir la idea de vincular en lloc de fotografia també doncs, ampliar-ho en el camp de cinema. No?
Ens podries explicar una mica què és aquest observatori fotogràfic del paisatge? Com, en què consisteix? A què se dedica, diguem?
Sí, bé, jo sobre tot encara estic una mica desvinculada un poc del projecte, però la idea en la qual va partir era doncs, documentar quina havia estat l'evolució dels paisatges, sobretot a partir de mitjans fotogràfics o d'il·lustració d'aquí de les Balears, no? És precisament tenint en compte tot aquest procés de, que precisament no, molta part de culpa, diríem així, ha tingut el turisme amb aquesta transformació del territori, no? Per tant, un poc el que se volia era plantejar aquesta línia.
Vaig crear una de les teves primeres publicacions, vaig en el 2013, Primers lligams entre cinema i turisme, el documental Mallorca. Clar, en el vostre cas, quan feis aquestes investigacions, heu de recórrer a unes fonts, que són curtmetratges, llargmetratges, que no sempre estan a l'abast de tothom. En aquest cas, aquest documental Mallorca, com vares accedir-hi?
Sí, aquesta publicació de la que parles fa referència a un documental del 27 que va dur a terme un treballador de la Diputació Provincial de Balears d'aquell moment que després d'haver vist altres documentals, altres territoris, va decidir dur a terme aquest documental per promocionar Mallorca com a destinació turística, no? I sí que es va, en aquest cas se conservava o tenien conservat en l'arxiu de so de l'imatge, però sí que és veritat que se fa difícil moltes vegades accedir a determinades fonts, sobretot cinematogràfiques, i més dels primers temps, perquè moltes d'elles doncs, han desaparegut o no saben la seva existència i se fa complicat.
En Joan Roca volia intervenir. Digues.
Sí, jo te volia fer una pregunta. El que planteges és molt interessant, perquè aquesta vinculació entre cinema i turisme, o com el cinema se fa servir com a instrument de promoció turística, no sé si com a primer objectiu de la pel·lícula o com a un element més. Clar, hi ha dos intents, o dues fases, que són els anys 20 i els anys primers 60, en tot el parèntesi dramàtic dels anys en què no hi podia haver turistes ni viatgers, ni hi havia res, pràcticament. Clar, si tu agafes, posa'm per cas, El secreto de la pedriza, del 26, i El verdugo, del 63 o el 64, crec que és quasi 40 anys de diferència, se n'amostren dos models turístics molt diferents. El turisme, diguem-ne, d'Espardenya, quasi, de 60, i el turisme de la burgesia europea o d'una aristocràcia que en tot bé és. És interessant aquesta contraposició entre no només dos tipus de cinema, sinó dos tipus de models turístics ben diferenciats.
Sí, en aquest sentit, hem de tenir en compte també no només la situació, diríem, del context de cada... No? Perquè és veritat que ens trobem en dos contextos històrics molt distints, als anys 20 i als anys 60, en el cas del Verdugo, però també hem de tenir en compte, diríem, la intencionalitat i també hem de tenir en compte de on parteixen aquestes iniciatives, perquè per una banda El secreto de la pedriza és una iniciativa que se fa des d'aquí, des de gent mallorquina, no? I un dels objectius precisament és, i a més la documentació d'arxius ho he trobat, diuen que un dels objectius és promocionar Silla, no? Des del punt de vista turístic, va? Després també, clar, ens trobem en un moment, en un context històric també molt diferent, i veiem també en aquests anys 20 i per part de, sobretot de produccions mallorquines, veiem aquest, aquestes tensions que se donen per una banda entre intentar mostrar una imatge moderna, però una modernitat molt selectiva, perquè una modernitat selectiva en el sentit que, per exemple, la secretaria de Pedriza ens mostra els trens, cotxes, però no ens mostra una moda que s'està començant a implementar com és el tema, de, per exemple, de la platja, no? Perquè en aquests moments ja hi era. No? I després, per exemple, ja ens trobem en els anys 60, evidentment, un altre context, i en el cas del Verdugo és una producció, diríem, nacional, no? També amb unes altres connotacions. No? Per tant, tot això són qüestions que s'han de tenir en compte quan s'estudien aquests temes. No?
Tu ens has proposat Beatles, anys 60. En quina pel·lícula la relacionaries Fixing a Hole?
Va, bé, en aquest cas, la relació no és tan directa com la que havíem comentat abans, no? Respecte a la pel·lícula d'amor. Aquí sí que he fet una mica més de recorregut. I en aquest cas, la cançó de Beatles que he triat forma part del disc de Sgt. Pepper, que crec que tampoc no ho he pronunciat gens bé. I hi ha la idea de que un dels personatges, clar, tenim aquella imatge mítica, no?, de la portada, no?, que surten tant de personatges, sí, reconeguts, i un d'ells, un dels personatges que surt, és Aleister Crowley, en el qual se diu que se va basar un dels personatges del llibre El Mago. I El Mago després va tenir la seva adaptació cinematogràfica en els anys 60 també, i se va filmar aquí a Mallorca, tot i que simula ser una illa grega, que això també de vegades, moltes vegades passa en el cinema, i he fet un poc aquesta connexió, que és un poc més entrevessada.
I va donar nom a una platja, també.
I va donar nom a una platja, sí.
Que això ja és curiós, no?, que el topònim vengui del cinema, el topònim d'un lloc ve del cinema, no? Segur. Exacte. Que aquella gala se deia una altra cosa.
Sí, clar, té un nom oficial, que no me'n recordo, crec que és perquè està per portals, té un nom, sí, oficial. I llavors, un nom més popular i que ha passat, diguem, a l'imaginari de tots és aquest, la platja del Mago.
I doncs, si te pareix escoltar amb Beatles, Fixing a Hole.
yesterday, and I still go.
Bé, continuem aquesta conversa amb la Madalena Rubí Sastre. Un dels articles, veig que és títol d'un article del Bolletí de l'Arqueològica, del Bessal, diu entre el fals folklore i un incipient sol i plaja. No? Passa com a altres llocs, vull dir, aquí nosaltres tenim aquesta sensació que tu has dit, no? De que sovint relacionam aquestes pel·lícules, aquest cinema, amb una estètica i fins i tot, diria, amb una manera de representar les nostres illes, les nostres illes d'una forma com a molt carrinclona, com a molt antiquada, el fals folklore, perquè a més no... Això, no sé si ho has estudiat o si saps, si ha passat també a altres llocs, perquè clar, podríem parlar d'Andalusia i aquí també se podria dir molt, però a altres llocs també hi ha aquesta sensació de que aquella Mallorca que surt a certes pel·lícules no era la Mallorca que vivien els nostres padrins o els nostres pares. No sé.
Sí, l'article en el qual has fet referència, jo aquí, diguem, el que establia era una sèrie, estudiava una sèrie de documentals dels anys 50, no? Clar, aquí han de tenir, a més són documentals, algun d'ells, un d'ells era una iniciativa Nodo, l'altre una iniciativa de foment de turisme i l'altre una iniciativa més de caire privada que venia dels Estats Units, no? Per cert, era aquella pel·lícula en guió de Robert Grace, que també va sortir precisament fa uns anys, no? I clar, aquí el que tenim, i passa també a altres llocs d'Espanya, i això és molt herència, sobretot de lo que és el franquisme, no? El franquisme, sobretot el primer franquisme dels anys 40, per ideologia, no? Intentava vendre una imatge com a molt blanca del país, i una d'aquestes estratègies que va tenir va ser la de promocionar tot el que eren les variants regionals a partir del folclore, no? I més un folclore evidentment absolutament mistificat, molt fals, diria, perquè realment no és original, no? Però sí que és vera que a poc, clar, per pressió, sobretot de l'estranger o de les modes que reclamava el turisme estranger, pues va acabar cedint en tota aquella idea de sol i platja i les filmacions és a partir sobretot de finals dels 40 quan comencen a mostrar aquesta realitat.
Tu parlaves abans de documentals, també has parlat de pel·lícules de ficció, podríem dir. Si una institució volgués, en el cas hipotètic, que una institució volgués promocionar una illa, ara doncs, no sé, el Balear Film Commission o el Mallorca Film Commission o el que sigui, què és el que surt més rendible a efectes, diguem, pràctics? Si volem donar a conèixer una determinada imatge, com se vol fer a vegades, a través de documentals, de potenciar que hi hagi documentals sobre la realitat, o bé que se venguin a filmar aquí. Te dic això perquè sé que ara se fa, però no sé si antigament hi havia ajudes en els anys 50, 60, si hi havia algun tipus d'ajuda perquè la indústria vengués a filmar aquí i que se donés a conèixer aquesta imatge a tot el món. Com ho veus això, documental ficció?
Bé, jo des d'una perspectiva actual no m'hi puc ficar massa perquè la veritat és que desconec molt ara un poc aquesta realitat i aquestes, no, aquests mecanismes que s'estan donant ara. Sí que puc dir que pràcticament des dels inicis, és a dir, des dels anys 10, per exemple, des del foment de turisme sí que se feia algun tipus de pressió perquè entitats locals col·laborassin. Aleshores, si venia una producció estrangera, doncs col·laborar, en principi costava més col·laborar econòmicament, no? Però sí que és bé moltes vegades recolzament moral, no? És a dir, pues, acompanyar-los a certes localitzacions, o recomanar certes localitzacions. I, per exemple, no serà realment fins als anys 50 quan es foment de turisme, diguem que proposi per voluntat pròpia una filmació, fer una filmació, perquè fins en aquell moment no havien tingut els dopers suficients per dur a terme una producció d'aquestes característiques.
Joan?
Sí, això és una cosa que em preocupa relativament, però és un tema que me feia voltes en escap ara, quan tu estaves parlant. Clar, històricament, i pot ser també ara, el cinema i Mallorca, s'ha utilitzat Mallorca sobretot com a escenari i els mallorquins com a maestres, podríem pensar. És a dir, una història de qualsevol lloc s'utilitza per seus paisatgístics o pel que sigui de Mallorca. Potenciar aquesta línia, creus que és compatible amb una altra línia, penso que més interessant, que podria ser utilitzar Mallorca com a motiu per una pel·lícula i els mallorquins com a un tema argumental? O sigui, no utilitzar Mallorca com a un escenari, sinó com un motiu perquè històries que es poguessin vincular-se a l'idiosincràsia dels mallorquins o els problemes de Mallorca s'hi poguessin reflectir. Una cosa i una altra són compatibles o no?
Sí, de fet, des del punt de vista històric, i sobretot a les primeres, vull dir, les primeres m'estic referint als anys 20, anys 30, sí que s'adonava el fet de que Mallorca no era un simple escenari i els mallorquins eren uns simples figurants, sinó que, per exemple, en el cas del Secret de la Pedrissa sí que és vera que és una producció local, diríem, però són els mallorquins, els propis protagonistes, o per exemple també estic pensant en una altra pel·lícula també dels anys 20 de producció local, que és Flor d'Espino, que clar, sí que és vera que està fet amb aquesta voluntat com un pot de divertiment d'aquella classe social més alta, però també en certa manera està mostrant, també d'una manera una mica facetjada, està clar, aquella societat, no? Part de la societat. I després, per exemple, estic pensant en casos, en el cas de Nodo, perquè clar, a Nodo tenim moltes imatges del noticiari, però també a tot el que són els documentals. I, per exemple, en els anys 40 se va fer un documental que aquí a Mallorca va ser bastant polèmic per la imatge que donava dels mallorquins, que és Vísperas Nupciales en Mallorca, que mos dibuixava, o sigui, nosaltres, els mallorquins, érem els protagonistes, però se mos dibuixava d'una forma absolutament anacrònica, que érem no, vestits tots de pagesos, que mos, que se casaven seguint un ritual antic, no? I ho feien passar com si allò fos contemporani. Per tant, aquesta visió ha estat. Sí que és veritat que pareix que cada vegada aquest protagonisme dels mallorquins sí que ha anat desapareguent a favor de només ser un simple escenari.
Clar, perquè a vegades, com deia en Joan, o tu ho has comentat, hi pot haver escenaris que diuen... està rodat a Mallorca, però realment representa Egipte o representa aquella de Java, no? Hi havia aquella que representava que estava per allà perduda. O,
clar, Simbad mateix.
Simbad també. Hi ha hagut molt de casos d'aquests i, clar, penses, en aquest cas no té cap sentit. Així com, clar, també si se relaciona molt amb el títol, això ajuda, no? Jo ara penso, la Toscana era molt coneguda, però diguem que una pel·lícula que passa per mainstream i aquella de la Toscana va com a disparar que la gent deia, mami, això de la Toscana, aquests paisatges que surten... Tot... Però no hi ha hagut, a lo millor, una pel·lícula així que hagi vehiculat aquesta imatge, que diguis, aquesta pel·lícula dels anys 50 i 60 és com a una fórmula que va funcionar, no? Al contrari, fins i tot hi ha bé, aquestes situacions... pel·lícules d'en Rafael, que està a Formentor, se gira i surt a la Seu. Vull dir, clar, són aquestes coses que no corresponen a la realitat. Però en aquell temps, això com se valorava? No sé si has trobat testimonis en premsa. Com valorava l'opinió pública d'aquell temps, si li poden dir així, aquesta influència del cinema a Mallorca?
La veritat és que en certs sectors de la societat mallorquina ja des dels anys 10 se veu, no? O hi ha constància de que som plenament conscients d'aquest poder, diguem, del cinema que té per, no només per mostrar, sinó per construir imatges i conceptes d'un lloc. I estic pensant en relació a lo que comentaves, per exemple, hi va haver una pel·lícula mítica que és Jack el Negro,
sí.
Es va donar nom en aquella discoteca, no?, de John Cutt, sí. I que, per exemple, la premsa local del moment i l'opinió pública estaven, quan varen saber la notícia, de que aquesta pel·lícula, amb aquest repartiment internacional reconegudíssim, vendrien a filmar una pel·lícula aquí a Mallorca, varen dir, val, aquesta serà la definitiva, no?, la pel·lícula que ens donarà a conèixer a tothom. Quin va ser el resultat? Que la pel·lícula és absolutament pobra des de tot el sentit, des del punt de vista cinematogràfic, des del punt de vista de la trama, i va estar poquíssim temps en cartellera. Mm. Clar, això fins en quin punt, perquè després aquesta és una altra, i tu pots tenir, malament tinguis una filmació amb un objectiu claríssim de voluntat de vendre o de promocionar el territori, però que després no tinguis èxit i que estigui molt poc temps a cartellera, no? I la veritat és que en principi no hi ha cap, com deies abans, no hi ha cap pel·lícula que diguis aquesta, no?
Sí, definitiva.
Exacte.
Parlava en el principi de l'entrevista, xerraven de Maria Fortesa i clar, a lo millor en aquesta recerca que tu has fet, quin paper tenien les dones en aquest cinema dels anys 20, 30, 40 relacionat amb aquest món de Mallorca?
Sí, la veritat és que la notícia de que havia aparegut aquesta filmació, més, no, amb aquest nom d'una dona, per la meva part, bé, jo crec que per tota la societat, especialment de Mallorca, però clar, jo especialment que estic treballant aquest tema, va ser tota una sorpresa, perquè realment jo crec que estava redactant les conclusions de la meva tesis, deia, és que clar, fins... No, que no havia sortit cap producció dirigida per cap dona, no? I per tant, això és, no? ja més enllà d'aquell debat, fora d'aquell debat de si ha estat la primera espanyola, sí, dirigida per pel·lícula sonora, si no, jo crec que ja és interessant, primer, que hagi sortit una nova filmació de la qual ningú tenia constància, i segona, que diguem, estigui implicada d'una forma tan directa una dona.
Mhm. Uh-huh. En Joan, volia intervenir.
Sí, quan va sortir la notícia, ara fa un mes d'aquesta treballa, clar, jo el primer que vaig pensar, perquè clar, jo, a mi per altres qüestions m'ha interessat molt treballar sobre aquestes qüestions, recuperar-se la idea de que a Mallorca, en els anys 20 i en els primers 30, fins que després la Guerra Civil ho tanca tot, passaven coses. És a dir, que independentment de que Maria Fortesa fos la primera o la segona o la tercera dona a filmar una pel·lícula a l'estat espanyol, podia haver-hi una Maria Fortesa i podia haver vàries. Llavors, a cap de fi que sigui la primera o sigui la segona és el de menys. És una pura anècdota, no? Però hi havia un ambient cultural que permetia que hi hagués activitat cinematogràfica i que dones duguessin a terme aquesta activitat com a directora, com a actriu o com a empresària, fins i tot. Clar, tu tens informacions d'aquests anys 20 i primers 30, quina implicació pot tenir la burgesia local amb una cosa que era nova, com era el cinema en aquests moments?
Sí, jo crec que l'exemple més clar és sobretot Flor d'Espino. Jo crec que, clar, realment és simple, se planteja en un principi com un simple divertiment, segons informació que jo he pogut... divertiment, clar, d'aquestes classes socials més altes i que tenen accés o que poden tenir accés a lo que és el material, perquè el material fílmic, càmeres, a tot lo que són el cel·luloide, perquè era car, és a dir, fer una filmació en aquells moments era car, per tant, en principi només s'ho podien permetre gent amb un estatus econòmic destacat. I, clar, després el fet de que hi participin dones, més enllà d'actrius, val? És a dir, en aspectes més tècnics, en aspectes de direcció, no sé tampoc fins en quin punt aquí a Mallorca, clar, també de pensar que tot i que passin coses, o estiguem també, sobretot després, a partir dels anys 30, als principis dels 30, estiguem en una república, no sé fins en quin punt el paper de les dones aquí a Mallorca, si tenim en compte que és així, no? Idea, no? d'aquest plantejament tan conservadors, perquè realment, si m'ho fixem, per exemple, en el foment de turisme de Mallorca, realment tots els socis eren homes en aquells moments. No? Per tant, el paper de la dona, sí, pot ser que hi hagi més Maries Forteses, pues, però segurament contadíssimes en el context de Mallorca, d'aquest moment. Estic.
Sí, no d'oblidar que Mallorca va ser el primer lloc de l'estat on s'ha matriculat en cotxe. Vull dir que molt sovint se té aquesta imatge de Mallorca, també en relació a la projecció turística dels anys 60, d'un espai bucòlic, pastoril, pastorets descalços, on no passa res, on no hi ha novetat, no hi ha perill. Aquesta imatge falsa de Mallorca, que s'ha venut també com a interessadament, però no és cert. A la Mallorca, clar, tu deies Flor d'Espino, a Flor d'Espino surt una fàbrica.
Sí.
Clar, no eren tots pagesets o contrabandistes, com podia ser el cas del secretor de la Pedriza, sinó que hi havia una activitat més enllà del turisme. Clar, si hi havia fàbriques, hi havia obrers. Si hi havia obrers, hi havia possible conflicte. Li passaven coses i això ha de tenir qualsevol tipus de rerefons. S'ha de poder veure també del cinema, de qualsevol manera.
Sí, Joan, perdona, que en Joan, quan ha dit bucòlica, pastoril, etc i tal, ja només ens ha faltat dir allò de que, i a més, morts de fam, no? I que per això migraven. Vull dir, hi ha tot aquest món de que se'ns ha venut, de que abans del turisme no hi havia res, que aquí la gent no tenia recursos. I clar, això els historiadors ja fa temps que diuen que no, però clar, els historiadors, diguem, que no són youtubers. Joan, t'has de fer de youtuber.
Morts de fam, però amb un somriure.
Això sí.
Com aquell de Jacinto, que n'hi havia de riure, perquè si reies eres feliç.
Sí. Magda, tu estàs divulgant la teva feina, la teva tasca també en xarxes socials. Jo veig que Twitter ets activa, vull dir que escrius i poses i no només escrius, sinó que també poses moltes imatges i fotogrames i compares pel·lícules. Com veus aquesta funció, diguem, de les xarxes socials?
Bé, jo ho faig també un poc com a per divertiment, no? Però també les xarxes socials me sembla un camp interessant, perquè jo, clar, estava fins fa poc, diguem, a l'hora que, no sé, de plasmar les meves investigacions, que en el final l'àmbit acadèmic queda molt reduït, no? I jo sempre he pensat, no sé, és una llàstima no poder anar una mica més enllà que altres mitjans, més enllà de les xarxes socials, no? I no sé, i per exemple, el tema de Twitter, doncs me va crear l'atenció un poc la dinàmica que hi havia, i també en el cas de cinema hi ha moltíssimes comptes, moltíssims d'usuaris que estan fent una tasca de divulgació de cinema molt interessant, no? I a més anàlisi cinematogràfic, que és el que jo més m'interessa, i també és el que intent, diguem, divulgar una mica més enllà de la simple anècdota que sempre també està...
I no t'has trobat molt de haters? No hi ha gent que te critiqui o te diu això o allò altre? Perquè això fa peresa, eh? A mi sí. Em faria molta peresa, eh? Entrar en polèmiques... Entrar en polèmica segons quines, no? Que a vegades dius, estan parlant de cinema, però es veu que hi ha gent que és molt fan d'un director o molt fan de no sé què i qualcú te sortirà. Com pots comparar tal pel·lícula amb tal altra, no? O tal imatge, aquesta anàlisi cinematogràfica que tu fas, no? Per anar acabant, mira, te demanam una darrera pregunta que fem a tothom. És... un consell per als nostres oients, un consell per viure millor i una música que acompanyi en aquest consell.
Val, bé, el consell, no sé, jo crec que que tampoc no vull ser aquí. Però jo crec que un consell és el respecte. Jo crec que això és clau, el respecte cap a, diguem, cap a la llibertat individual, perquè jo crec que quan respectem els que ens envolten, quan respectem, nosaltres mateixos vivim millor i, evidentment, fem la seva vida millor. No? Jo crec que això és una, crec que pot ser una de les claus, no? per intentar que aquesta societat doncs no sé, és mal d'arreglar, però bueno, si actuem en respecte en tots els àmbits, en tots els sentits.
I una música?
I la música aquest dia també està relacionada amb una filmació feta aquí a Balears, que és Lucía y el sexo, i la música és de la Mala Rodríguez, Yo marco el minuto, i també té molt que veure amb aquest tema de respecte.
Fantàstic. I escoltam ara Mala Rodríguez. Moltes gràcies, Magda, per ser amb nosaltres i esperem tornar-te a veure i més presencialment en una altra ocasió. I res, escoltam aquest tema de la banda sonora de Lucía y el sexo i després continuarem amb la segona part del programa. Gràcies.
Moltes gràcies.
Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Sepa que lo tengo todo en regla. Sepa que las cuentas no me quiebran. Sepa que solo tengo un mapa. El fato de una perra. Si está claro, si freno es pa' pescar algo. No quiero riñonarme y encima está sin un pavo. Yo me he visto por los pies, en algo tenía, se acabó en el mundo. Me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando. Soy una mujer de recursos chulos, cachuzuela, pasión, saliva, leche y truco. Yo marco el minuto, me hago tirar buzones por la bomba que me tira los mamelucos y disfruto. Eso sí, eso sí, tengo lo que tú quieres. Como lo sabías, tengo lo que tú quieres. Ni de quién eres me importa, ni qué bebe, ni de dónde viene. Al lío, tú qué tienes. Yo gustito me lo llevo pa' la casa. Hijo que quiere, hijo que quiere. ¿Dónde está mi estilo? ¿Dónde está mi ruina? Quiero más romero, lo huelo. Tú me hueles, en queriendo todo se puede. Échale huevo, está en el punto de mira. Y mira, sigo viva, ve. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Otra vez yo, y yo, y más yo. Pero lo digo todo, a buen entendedor. Canta en canciones que lleven mi nombre. La gloria será pa' quien la corresponde. Yo le llevo flores, ella se tatúa mi nombre. Más natural que follar, oro, vino, rico, pobre. Mi madre me educó hasta donde pudo y luego me dio su escudo. No voy a salvar el mundo, salvaré mi culo y lo que me dé la gana. El mensaje es tan egoísta que tú lo haces. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres.
I benvinguts en aquesta segona part del programa. Avui va de cinema, això, perquè hem parlat en Magda Rubí de cinema i ara també parlarem d'aquestes primeres pel·lícules que vareu veure, ben si recordeu d'alguna manera quin record teniu d'aquesta primera pel·li. Biel, Vic, això en el cinema, clar, perquè tu ets jove, però no tant com que la primera fos a la tele, no ho crec.
Home, pel·lícules de la tele sí que n'hi havia, quan jo era petit.
No, però dic, no m'he explicat bé. El que vull dir és que tu encara anaves al cinema. No és com aquestes sí. criatures que potser el primer que veuen és la televisió. Tu igual, qui sap, potser la primera pel·lícula llargmetratge, digue-li, igual digués a un cinema. Tu te'n recordes quina era?
No. No.
Perfecte. Ja, així passam en Joan Roc i jo.
A veure, segur que n'hi va haver qualcun abans, però jo el que recordo així d'anar al cinema amb il·lusió, any 1977, Star Wars, Guerra de Galàxies, en el Born.
En el Fara.
Exacte, lo que ara és un Fara, sí senyor.
Biel, jo també era, no sé si el mateix dia, no, però jo també recordo Star Wars en el Born. Sí, sí, me'n record perfectament. Sí, sí.
Recordo haver fet coa. Quasi segur que hi vaig anar amb una o qualcunes de les meves germanes. No sé quines o quines. És a dir, pràcticament segur. Ja emocionat de veure Star Wars en el Born, això sí. Això sí,
eh? Les germanes no saps quines eren, però la princesa Leia era segur.
Aquí, home, clar. Ella hi era segur, això sí.
I era una època que els nens anaven al cine, vull dir que també era una època que la Guerra de les Galàxies, perquè en aquell temps Star Wars no ho deia ningú,
no, amb els sincers,
supos que llavors anaves a escola i comentaves la pel·lícula.
Sí.
Deies allò de... L'heu vist, eh?
Sí. I tant. I s'ha de dir que de què coincidim un final de curs, perquè va ser precisament dins el mes de maig, quan se va estrenar, del 77, o sigui que... Fins i tot més emoció encara, si vols.
Va, i ara m'ho remuntam un poquet, no molt, però un poquet més enrere, perquè en Joan Roca recordi la seva primera pel·lícula.
Sí, jo també tinc records infantils, no sé, record La Bruja Novata, Chitty Chitty Bang Bang...
Oh.
6-7 anys, però jo també m'afer en aquests records de pel·lícules ja per gent adulta, però que jo...
Que cine per adults vol dir una altra cosa,
No, cinema per gent adulta, que no cinema per adults.
Sí, sí.
Ah, jo tinc un pòquer i una de les quatre, que diré, entre les quatre hi ha Star Wars, evidentment, com en Dial deia, però també record Tiburón, Steven Spielberg, que és d'un any, abans, pràcticament, o fins i tot La Batalla de Midway. Però en aquest, és una pel·lícula que tu, Tomeu, també per raons emocionals diràs, The Towering Inferno.
Dit no t'ho diré així perquè no sé quin és.
El color són llames. I per què? Perquè la van estrenar en el cinema Capitol.
No només això. La van estrenar en el cinema Capitol i diguem, que un dia n'hem de parlar d'això, varen fer aquelles coses que feien, aquells muntatges.
Extraordinària.
No, un dels qui va participar en aquell muntatge, perquè hi havia algun
costell que feia tal. Ja sé què diràs.
I un electricista era un cosí de mon pare, que vivia també allà a la barriada. O sigui, era molt entranyable, també.
Ho sabíem, ja ho havies comentat qualque vegada. I d'aquella pel·lícula de 74, jo recordo, amb 8 anys, dirigida per John Guillermin, que és una pel·lícula que inicia un poc un cicle de cinema de catàstrofes. Una pel·lícula que va estar molt premiada i va optar molt d'Oscars. Música d'en John Williams. És una pel·lícula que no va guanyar l'Oscar.
Te va impressionar.
Perquè aquell any l'Oscar es va guanyar El Padrino 2. I, evidentment,
No hi havia color. Molt bé, si vols semblar ara escoltar amb en Pere Estelric, perquè en Pere té una història també en relació a la primera o una de les primeres pel·lícules que va veure. Bé, i arribam al final del programa amb en Pere Estelric, que en Pere també, ell sempre diu que és del segle passat. No tots som del segle passat, crec que tots, però tu també has estat nin I també has anat al cinema, supòs, de nin, i tu tens un record de quina pel·lícula, especialment?
Tinc un record d'una pel·lícula que vaig plorar molt. A més, igual vaig anar al cine abans d'aquesta pel·lícula, però d'aquesta és la primera que som conscient de lo que era cine. És una pel·lícula que se deia Genoveva de Brabante. Genoveva de Brabante, sí, és una pel·lícula de l'any 64, una coproducció, he cercat informació, record... va plorar molt perquè és una dona llegendària, per lo vist, que hi ha fins i tot comunitats que la veneren com a santa. Fins i tot hi ha llocs que hi ha una església que està dedicada a Santa Genoveva. L'església no l'ha reconeguda mai com a santa, perquè és un personatge llegendari que, bé, és una dona que se casa amb una... figura segle IV o segle V després de Crist, depèn també les altres èpoques, la pel·lícula de les situacions creuades, l'han situat en aquest personatge a diferents èpoques. I sa casa, i una vegada casada, el seu home ha d'anar a ses creuades, i quan se'n va a ses creuades la deixa ella, i el seu segon, el seu home, que quedava com a amo del castell, està enamorat d'ella, la pressiona, i ella no se deixa, naturalment no se deixa tal, té un fill, de l'home, perquè havia quedat embarassada, i el que fa aquest home, aquest dolent, és enviar-la en el bosc amb un criats perquè la matin. Oh. Els criats no la maten, sinó que la deixen en son nin a dins el bosc. I el nin creix en el bosc. Quan té 4 o 5 anys surt, i havia tornat l'home, li havien dit que sa dona el havia enganat i que l'havien fet a matar perquè el havia enganat amb un altre i tal i qual, però un dia se passeja per bosc, troba un nin, que resulta que és el seu fill, i li diu, bé, i se desfà s'embolic i tot això. Però aquesta pel·lícula me va...
No perdona, no m'estranya que ploràssis, perquè
això... Vaig plorar molt, jo tenia 9 anys. Tenia 9 anys. I la que fa de Genoveva de Brabante és una actriu espanyola que és Maria José Alfonso, que ara deu tenir prop de 90 anys, aquesta dona. Ha fet estudi, va fer després...
Perdona, què nom, dius?
Maria José Alfonso. Ah, jo sí, la recordava, aquesta dona. Va fer Estudios Unos i alguna pel·lícula, no sé si en Mangarty, també.
En Mangarty,
és una dona ja gran. Però bé, és una pel·lícula que em va impressionar molt. Jo tenia 9 anys i la vaig veure, i fins i tot sé allò que llavors la vaig veure a un lloc que li deien la protectora. A Fadrins hi havia una societat que s'adreça a la protectora. I allà tenia un cinema.
De vora Jaume III.
Però era Falanig, això.
Era
també devia ser la mateixa societat de protectora, d'esquerra protectora de Palma, però Falanig hi havia la protectora. I en el primer pis tenien un cine que devia ser petit, jo ara no sé, però en aquell moment m'apareixia una cosa enorme, un tio de 9 anys, com jo, que vaig anar a veure aquesta pel·lícula, i vaig anar amb una senyora que vivia en nosaltres, que nostra, un dia vos ho contaré, vivia una senyora que havia vengut, diu, de dues vegades, i que el seu germà havia fet el servici militar aquí, no tenia bona tal, va venir a Mallorca i mon pare la va acollir que nostra. I amb aquesta dona, que era, li dèiem, na Carmen, total li deien a Carmen de que nostra, i aquesta dona vaig anar al cine amb ella. Jo recordo que m'havava de, no sé si fins i tot treure del cine, perquè era tant el que jo plorava que va ser gros. Però encara no recordo en aquesta manera.
Aquestes primeres experiències a un cinema i plorant l'hem tinguda també altres, no sé, segur que mos impressionava la pantalla aquella gigant, segurament. Pantalles comparades amb el que ara tenim, no? No? Ara també hi ha pantalles grans. Quina música has triat?
Era en color, la pel·lícula ja era en color. Ara està molt mal feta, vull dir, hi ha dues batalles i escenes de la primera batalla surten a la segona. Vull dir, veus un home que el feren a la primera batalla i després el mateix home el torna a ferir, la mateixa escena el veus a la segona. Coses d'aquelles de...
Perdona, Pere, l'has tornat a veure?
L'he tornat a veure, sí. Aquest dia l'he tornat a veure. La vaig cercar per YouTube i l'he tornat a veure. I... Clar, l'he vist amb uns altres ulls, clar. Però bé, l'he tornat a veure. Però recordava perfectament el títol i tot.
Ja t'anava a demanar si havies tornat a plorar o no.
Bona pregunta. No, aquesta vegada no m'han caigut les llàgrimes. Pintura, si m'haguessin quicut ser llàgrimes de lo mal feta que està la pel·lícula. De pena. Però bé, és una pel·lícula d'època, d'aquests medievals i ja està.
Quina música vols
que... Mira, tenia tres alternatives perquè hi ha tres òperes basades en aquest personatge de Genoveva de Brabante. Una d'en Robert Schumann, no vols dir res. Una altra, que és una òpera per al Lodz feta per un teatre de Teresetes, feta per Nerik Satie. I després n'hi ha una mica més lúdica, feta per Nofenbach, que també se titula així, Brabant, Genoveva de Brabant. Vos he triat aquesta, una espècie de galop, una música instrumental, feta per Nofenbach en aquesta òpera dedicada a aquest personatge, Genoveva de Brabant, que és un personatge mític, naturalment, una espècie del rei Artús, però en dona, que també té les seves llegendes, té les seves coses, i fins i tot té les seves iglesias dedicades, tot i que l'Iglesia Catòlica no la reconeix com a santa. Però, clar, la seva història, viure 6 anys en el bosc i viure amb una cabreta que li donava llet en el nin i després devien menjar 4 herbes i 4 coses, i això és la història. La van fer santa, però la cultura popular, no el santoral vaticà, no?
Perfecte, idò, acabem amb aquesta música d'Offenbach, amb això acabem el programa i tornarem, jo ja me faig un embolic, però no, crec que sí que demà dimecres tenim programa, que és dia 1 de juliol, i acabarem dia 2 de juliol amb el darrer crepuscle que nostre. Per tant, escoltam Offenbach i bona nit. Thank you.